No és el fred que fotia. La...
Ja, això sí, no va ser un bon dia. No va ser un bon dia.
Jo t'entenc, Màrius, i us entenc, però jo crec que tot això no va de passar aquesta eliminatòria, ni va de guanyar cap títol aquesta temporada. O sigui, jo crec que hauríem d'intentar evitar generar més frustració i tenir somnis impossibles. O sigui, jo crec que tot això va...
No, però...
Espera.
Una il·lusió. Una il·lusió, sí? Només una. Sí? Una.
Sí? Ara te la dic, ara te la dic. Ara te la dic. És que això, Màrius, el que queda temporada va d'això. Va de veure que el barco, esportivament, va cap a alguna banda. Sí, va d'això. Llavors, home, des de que Xavi va anunciar la divisió en diferit i va començar la famosa novel·la...
Oh, com la tenim?
La famosa novel·la, home, el barco, com a mínim, ha tapat les vies d'aigua i fa la sensació que en una cosa ha trobat un camí. Ha trobat un camí, que són els nens. Són els nens. Aquest camí, per ser, ja el tenia, tota la vida portem. Però, per necessitat, per desesperació, pel que sigui, s'ha agafat i n'han sortit dos extraordinaris. I podríem dir que, a més, gairebé tres titulars. Bueno, doncs això...
Qui és el tercer padona?
Bueno, Fermín.
Ah, val.
Fermín, dos i mig.
Sí, tenen raó.
Dos i mig de cop que no tenies. Llavors, jo el que crec és que aquesta temporada, encara que t'elimini el PSG, encara que no guanyis la Lliga, si tu et comences a refer esportivament, ensenyes que saps cop on tirar, que t'has refet del teu mal moment, etc. Bueno, doncs pot ser una temporada en què tu acabis bastant il·lusionat.
Home, però si passa a semi serà millor.
Sí, home, sí, si guanya la Champions i si passen tot de coses estrambòtiques... coses molt estrambòtiques, però jo el que dic és, hem de ser capaços de generar il·lusió sense necessitat de passar per un títol, perquè si no, t'asseguro que ve el funeral versió 3.0 una altra vegada, que serà el tercer d'aquesta temporada, el tercer funeral d'aquesta temporada. Llavors jo, no, a mi no m'agraden els funerals, no sé vosaltres,
no,
jo els odio. Llavors, jo no vull anar a un funeral, jo el que vull és veure si s'està construint alguna cosa, i aquesta cosa que a vegades des del propi club es fa, que és associar la il·lusió amb els títols, això és garantia de funeral. Perquè o construïm alguna cosa a més llarg termini, a mitjà termini, o llavors anem tots a morir. O sigui, jo el que dic és, ara, en les últimes setmanes, aquest equip dona senyals d'estar anant cap a alguna banda.
Això està, va molt a la teva
línia. D'estar anant cap a alguna banda. Llavors, jo amb això, us dic una cosa, amb això en tinc prou. Amb això en tinc prou. I si contra el PSG competim, donem la cara i estem orgullosos del Lamin, del Cubarsí i del que tenim entre mans, bueno, doncs amb això en tindré prou, perquè penso que passar contra el PSG o contra l'elit europea en aquests moments és, agafa aquest equip molt verd, està tot molt verd encara.
Sí, però per aconseguir una bona maduració no n'hi ha prou amb els nois de 16 i 17 anys, és a dir, avui tu estàs construint el futur i és més, la gran sorpresa és que en el present t'estan donant rendiment, però perquè aquests jugadors creixin com han de créixer, tu necessites millorar el nivell de la plantilla. Ho sento molt, tu necessites tenir un substitut del Sergio Busquets que sigui una figura.
Doncs vés a buscar-lo al Barça B.
No,
oblida-te'n.
No, és que no hi són.
Oblida-te'n.
Mica Falle ho està fent bé.
El mercat oblida-te'n.
No juga amb aquesta
posició. Màrius, el mercat oblida-te'n.
Jo estic dient una posició que és molt difícil de trobar
un Busquets en el mercat, oblida-te'n.
Un delanter centre. Sí, el que no té sentit és fitxar nois de brasilenys de 18 anys. I per 60 milions. Això no té cap sentit. Això és el que no té cap sentit.
Marc, què?
Però no tens diners.
Però dones...
Han obert tants melons que no saps per on començar. No,
però quin problema té el Barça? Que quan anem, intentem que no es facin gols, ens costa Déu i ajuda a fer un gol. Ostres. Però... I anem amb un delanter centre... que hi ha moments que penses, mira, però, Màrius, sí, encara el
Màrius,
reconeixo.
Expliquem-li a la gent la veritat, i la veritat és que no pots anar a fitxar res de garanties al mercat de cap manera. L'únic que pots fer i que ha donat resultats és treure perles, estic d'acord amb tu, Màrius, verdes de la Masia. és l'únic que pots fer. Explicar-li a la gent que podràs anar a fitxar el substitut de Sergio Busquets, el substitut, ja no et dic el substitut de Messi, perquè ja només per això jo hauria d'anar a la foguera, només per dir-ho, el substitut de qui sigui,
el mercat costava el mateix que ens acabarà costant el Vitor Roque.
Un, és que no, o sigui, tu no pots anar a buscar un golejador al mercat de garanties pel nivell Barça perquè no tens diners.
No, perquè no està en la regla 1, ho explica la Marta mil vegades. Has d'ingressar els 40 milions de libero de la palanca, més els 60 que vas dir que faries la pròxima temporada, més vendre jugadors.
Doncs ja està,
és impossible. Doncs ja ho tenim. Algun dia algú hauria de preguntar a libero. Escolta, libero, m'estan ara amb les negociacions, no?, que acaben de comprar el campionat mundial de motociclisme.
No, perquè això no és Liberty.
Però Libero, algú li hauria de preguntar, vostès, per què no paguen? Per què no els interessa això? No? Bé, per què s'hi van posar?
Amb tot això que estic d'acord amb vosaltres, sobretot amb l'Ernest, de dir construir, molt bé, però home, si passes al PSG molt millor.
Ja ho sé. Jo no t'he dit que no.
Però que tu, que si el Barça competeix i no passa, també estaria satisfet.
Bé, jo estic molt d'acord una mica amb l'Ernest de que hem d'anar a poc a poc, o sigui, que ara mateix, escolta'm, fa 15 dies, fa 3 setmanes, tots dèiem que ni guanyàvem la Lliga ni bé, que no... Bé, sentia jo en aquesta mateixa taula i a molts llocs, no ho sé, potser de vegades millor que no passem pel Nàpols perquè després ens enfombraran una. Bueno, doncs ara es tracta, tens un PSG que és el de primer nivell europeu, aviam si li pots competir. O sigui, anem a competir, anem a jugar, anem a plantar-los-hi cara, anem a aviam si aconseguim, doncs realment en un camp com és el de París, doncs poder-ne sortir viu i poder-los pressionar, aviam si realment podem pressionar i prendre'ls i pilotes, aviam si podem sortir de la seva pressió que serà ferotge, i a poc a poc, jo estic d'acord. Aviam si els joves ens competeixen, aviam si l'equip que cada dia sembla que davant es mou una miqueta més, que l'altre dia, eren les Palmes, ja ho sé, però es va intentar sortir jugant des de darrere. Home, doncs amb més intenció.
El gol que t'anulen és una meravella des del darrere, bueno, això, és una injustícia l'anulació.
Però això tots estarem d'acord, no?, que fer-ho contra les Palmes o fer-ho contra el PSG és bastant diferent. Doncs, bueno, aviam si veiem cosetes d'aquestes, i si veiem cosetes d'aquestes, doncs bé, el resultat ja veurem quin és, però això ens podrà fer creure una miqueta més endavant, el següent partit, i aviam ja on arribem.
Hola, Laia Coll.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit. Nerviosa ja pel viatge a París d'aquí 8 dies?
De moment no. No, de moment no.
Està tranquil·la.
Jo crec que en algun moment apareixerà l'anaconda, però de moment està tranquil·leta. No s'ha manifestat.
És la prèvia més llarga de la història, sensacional aquesta. A veure, a més a més, clar, el Barça no juga, el Barça torna demà als entrenaments, aquesta setmana, i en canvi el rival sí, no?, que és aquesta anomalia que dèiem a l'inici del programa del calendari. De fet, el PSG juga demà contra el Rennes, les semifinals de la Copa de França a partit únic, per tant, qui guanyi passa a la final, i avui ha parlat Luis Enrique a la prèvia. A veure, què ha dit, Laia?
Anem a pams. Primer ha parlat d'aquest nou incident suposadament amb Mbappé. Luis Enrique ho ha negat perquè diu que tot és una mentida que s'ha inventat la premsa. El problema és que, o el problema ve de la substitució de Luis Enrique diumenge en el Clàssic de França davant l'Olímpic de Marsella, que va substituir el 20 de la segona Mbappé. Doncs hi han hagut informacions que han assegurat que Mbappé va insultar l'entrenador asturià. Avui ho ha negat a Luis Enrique i ha dit això, que és una invenció de la premsa.
Lo curioso es que de una mentira, o sea, de una noticia que es una mentira, todo lo que genera y todo lo que pasa en el mundo del fútbol con el periodismo, con parte del periodismo. Alguien se inventó un insulto y a partir de ahí ya hay especulaciones de todo tipo. Yo ya, especialmente después de los partidos, suelo estar bastante cansado, mi energía está baja, es un momento delicado para mí. Después de los partidos lo vivo con total tranquilidad.
Ha assegurat també que està molt content amb tots els jugadors, que Mbappé no és una excepció i que s'està entrenant molt bé.
Hago mi trabajo de la mejor manera, estoy encantado con todos mis jugadores, incluido Kylian, siempre se ha comportado de una manera espectacular, lo sigue haciendo, y a partir de aquí es un juego, ya sé qué rol juego dentro del juego, lo acepto, no me afecta lo más mínimo lo que digan, porque ni me entero de lo que dicen, ni lo escucho, ni lo leo, y a partir de aquí intento dar mi mejor versión.
¿Qué pasa? No se está contradiciendo en ell mateix, però bé, és igual.
Bueno, no, es que siempre, siempre digo que no me entero de lo que dicen y siempre comenta lo que dicen.
Si le fan las preguntas, claro que se n'entera, ¿no? Allà mateix le están haciendo, si només le fan preguntas,
no neguis. Llavors no facis aquest paper, perquè ja el feien al Barça, de fer veure que no llegia res ni veia res, cosa que ho fan molts entrenadors, això.
Bueno, alguna cosa veurà, però justament a França no crec que llegeixi gaire, gaire premsa.
Bé, ara us preguntaré per Mbappé.
No crec que li preocupi França, li preocupa Espanya, com veus a les rodes de premsa.
Bueno, això
ara us preguntaré per Mbappé, el seu futur continuarà durant voltes fins a final de temporada i tot el que passi amb el PSG. Però, Laia, el que ens interessa de veritat és si ha parlat o no, què ha dit en aquesta eliminatòria entre PSG i Barça.
Doncs s'ha referit a això que ara comentaves, Aleix, el fet que el Barça no torni a jugar fins al partit del Parc dels Prínceps, fins la nada dels quarts de final, i que, en canvi, ells tinguin dos partits, la final de demà i després el cap de setmana reben el Clermont, que és el cué de la Lliga francesa. Diu que no sap què és millor.
El Barça tiene 10 días de descanso, nosotros tenemos partidos de competición. ¿Qué es mejor? Eso nunca se sabe. Yo estoy convencido que como me toca jugar 3 partidos, lo mejor es jugar 3 partidos. Si me tocara 10 días, diría 10 días. Lo mejor son 10 días para prepararlo. Pero porque es mi manera de preparar las circunstancias de lo que no puedo controlar. Lo que no puedo controlar, pues estoy preparado ya para olvidarme de ello y centrarme en lo que puedo controlar.
El Barça no torna a jugar, de fet hi ha 10 dies des que va jugar l'últim partit aquest cap de setmana a l'Estadi Olímpic contra la Unió Deportiva a Les Palmes, i el Paris Saint-Germain, com dèiem, té dos enfrontaments. La diferència serà entre l'anada i la tornada d'aquests quarts de final de la Champions. El Paris Saint-Germain, a la Lliga Francesa, li ha ajornat el duel que tenia contra el Lorient, i en canvi el Barça haurà d'anar a jugar a Cádiz.
Sí, amb baixes importants, Lewandowski, Cancelo estan sancionats, Íñigo Martínez està sancionat també, per tant podran descansar entre l'anada i la tornada. Xavi, per exemple, tampoc a Cádiz no podrà seure's a la banqueta, complirà el segon partit. Bé, alguna cosa més de Luis Enrique de la roda de premsa d'avui?
Un últim document, a pregunta de Roger Torrelló de Mundo Deportivo. Luis Enrique ha contestat les paraules del president Joan Laporta, unes paraules que precisament va dir fa uns dies sobre Luis Enrique en l'entrevista que va concedir a Mundo Deportivo.
Siempre es mejor oír cosas buenas. En esta profesión mía que conozco también, la mayoría de las veces escuchas cosas malas. Cuando escuchas algo bueno, pues es siempre mucho más agradable.
Això el que ha dit. Què va dir Joan Laporta?
Laporta va dir que Luis Enrique és una persona que li cau molt bé, que té caràcter, personalitat, que això és molt bo, que és molt bo fent la seva feina, i que a ell li agraden aquest tipus, aquest estil de persones amb personalitat i caràcter fort.
Doncs bé, li ha tornat l'elogi avui Luis Enrique. Mbappé, què? Preocupa molt, poc? Creus que és la clau de l'eliminatòria, Marc, a 8 dies vista?
Home, és una de les claus, sens dubte. És el finalitzador, el millor finalitzador, sens dubte, de, jo crec que del món. Jo crec que ara mateix és el millor jugador del món, i per tant és molt difícil de controlar-lo, perquè a més té un equip que juga per ell i pensant per ell. Jo crec que, bé, el que vam veure contra la Real Societat, això segur que és el que busquen. O sigui, un Paris Saint-Germain que sortirà jugant pel mig, segurament, pel que estem veient, Dembélé farà de fals nou, al·lucinarem, però sí, farà de fals nou, bueno, suposo, és el que va fer contra la Real Societat, va fer ara l'últim partit contra l'Olímpic de Marsella, i tindria tot el sentit que ho segueixi fent, perquè la veritat és que els hi dona superioritat al mig, els hi dona molta combinació pel mig, i sobretot li dona molt espai a Mbappé, i si alguna cosa vol Mbappé és espai per córrer. Llavors, doncs clar, et suposa un dilema molt gran a la defensa, en aquest cas del Barça. Haurà de fer, vaig a tapar el Dembélé, que estarà absolutament sol al mig del camp, o no, tapo un espai perquè vingui Mbappé. Hauràs de triar una cosa o l'altra, i et picaran pel mig o et picaran per la profunditat, però clar, si deixes córrer Mbappé, tot i que Araujo el pugui aturar alguna vegada, perquè crec que Araujo encara alguna vegada el pot molestar una mica, a la llarga te la farà.
Jo crec que tots tenim al cap que no, l'11 nom, Ter Stegen, Koundé, Araujo, Cubarsí i Cancelo, no?
La defensa,
sí.
Sí,
hauria d'anar per aquí, sí, això. Sí. Al mig del camp veurem. La Marta ens explicava que Pedri i De Jong tindran l'alta, si tot va bé aquesta setmana en els entrenaments que han de fer amb el grup. Ara, justets per ser titulars, no? Perquè arriben sense massa ritme de competició. I aquí el dubte, saber si posarà 4 migcampistes purs i llavors Lamine i Lewandowski, o si seguirà fent Lamine, Lewandowski i Rafinha com a fals migcampista, i els altres tres, no? Que poden ser Christensen, Gundogan, Fermín, Christensen, Sergi Roberto, Gundogan...
I estàs descartant a Joao Félix, eh?
Jo sí, no?
Sí, sí. No.
Jo crec que Rafinha ho està...
No tenim tant jugadors que facin passades a l'espai... No, ho dic perquè, tant, molt alegrement, aquí anem descartant els jugadors de talent. Jo a mi també m'ha posat nerviós, eh? No ho dic perquè veig que ja es dona com que anem sobrats de talent, vinga, cap a la banqueta. No, ho dic perquè em sobta, no que hi hagi gent que opini que no jugui, sinó que no entri ni als debats.
Jo com a revulsiu, per mi, jo el posaria, però tens raó, té talent, sí.
Jo no el veig gens contra el PSG, perquè justament el que ara encara estic prou esperançat, perquè estic veient un Barça que està jugant a un ritme molt més alt. Ho vam veure el dia al Nàpols, el dia a l'Eti de Madrid, i l'altre dia el dia a les Palmes. Segurament precipitat, de vegades, corre massa. Però encara com a mínim hem pujat el ritme. Però si no, per mi el gran perill del partit del Paris Saint-Germain és que el Paris Saint-Germain juga a un ritme molt, molt alt, amb la pilota, pressionant, no et donen descans, i jo això ho veia doncs, inabastable una mica pel Barça que estava
molt veient. Molt primer toc, buscant els espais, pilotes llargues als extrems,
llavors, Rafinha,
les bandes et fan un mal tremendo.
Et pot ser més fi o menys, però Rafinha, ostres, el ritme que té és espectacular. Vull dir, és aquest tipus de nivell que et posarà el PSG. Jo crec que és d'aquests jugadors, com si Gavi l'haguessis tingut, que els has de fer jugar en un partit així.
Però llavors, sí, què fas al mig, llavors? Si poses Lamine, Lewandowski i Rafinha, els tres del mig, qui? Christensen, Gundogan i un altre.
Gundogan segur, Christensen i De Jong, si hi és.
I si no hi és, Fermín o Sergi Roberto?
Jo faria Sergi Roberto, jo crec que una mica més de precaució, una mica més de control, de tàctica, de Fermín és molt de córrer, no ho sé, aquí podríem debatre, jo acabaria tirant per Sergi Roberto perquè així Gundogan el pots avançar i crec que Sergi Roberto doncs, ho està fent, ho està complint i que una mica vols una mica més de precaució darrere i al final doncs, té molt més recorregut que un Fermín perquè és un partit d'aquells que tremolaran les cames i que quan vagis allà a París i et marqui un gol Mbappé, etc., doncs home, serà d'aquells moments que dir, bé, ara que no s'enfonsi la nau, doncs en teoria un Sergi Roberto jo crec que és més veterà, però bé.
I a més té una història perquè jugui.
Sí?
És a dir
sí, sí.
Amb el PSG.
Sí. Aquestes solteries, que són...
No, home, primer, pel futbolista, carai, tornar a estar allà, doncs, veient aquells tipus que... en aquella samarreta, doncs, suposo que això impressiona. Ja està.
Sí, sí. No? Treure l'allà i recordar-los.
Es va fotre el sisè. Hòstia.
Sí, sí, sí.
És veritat, aquestes coses són importants. Potser de vegades sembla massa literatura o sembla el típic tòpic que diem a les tertúlies, però els jugadors t'ho reconeixen. Al final, tenir davant la samarreta del Barça i tenir el tio que te'n va fondre sis allà... No saps la de vegades que li recorden a Luis Enrique?
Sergi Roberto...
Si n'hagués fotut sis, li hauria fet una estàtua.
Sergi Roberto, que és un jugador amb el que hem estat en general tots molt injustos. Algun hater de Sergi Roberto espero que no hagi sortit del llit encara, sí, perquè...
Però jo crec que hi ha una... Normal seria que ara en tingui un d'insult al Twitter justament per això, perquè això... jo soc dels que normalment l'alabo bastant o que l'he valorat bastant, i és de les crítiques més grans que he rebut sempre és...
Segurament...
Ja estàs defensant el Sergi Roberto, deu ser amic seu.
Segurament, jo que no sóc amic seu
i tampoc
el defensaria més enllà del que és de justícia, i crec que li va passar una cosa terrible, que és que el van posar a fer de lateral quan no ha sigut mai lateral ni té cap característica per ser un lateral, sobretot quan et ve per aquella banda, doncs algú que té capacitat de regatejar i que corre i tal. Ara, al mig del camp és un tio, ostres, que sòlid. Posat al mig del camp t'aporta moltes coses.
Aquesta tarda estava mirant qui quedava d'aquella eliminatòria de la remuntada del 6-1 i només queden dos futbolistes del Barça, que són Ter Stegen i Sergi Roberto. I del Paris Saint-Germain en són tres: Marquinhos, Kurzawa amb asterisc perquè no ha jugat en tota la temporada, i Kimpembe, que els dos precisament ara estan lesionats. Jo crec que arribaran els dos per l'eliminatòria contra el Barça. I després, si ens fixem en la del 2020-2021, que va guanyar el Paris Saint-Germain 1-4 aquí al Camp Nou amb aquell hat-trick d'Mbappé, i després 1-1 a París, del Barça són Ter Stegen, Pedri, De Jong, Iñaki Peña i Sergi Roberto, tot i que no va jugar a l'eliminatòria per lesió, però al final només han passat 3 anys i queden 5 futbolistes.
És... El Barça ha canviat molt, sí, sí.
Són molts pocs jugadors dels que hi havia.
Sí, sí.
El PSG en té més, són Keylor Navas, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Mbappé, Danilo i Sergio Rencón.
Doncs són 7, tampoc. Ha canviat molt també el Paris Saint-Germain. Déu-n'hi-do. Molt bé, Laia, en seguirem parlant. Gràcies, eh?
Bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. Hola, Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
A veure, hem trucat un moment la Marta Ramon perquè ens expliqui el malestar que hi ha entre els jugadors del Barça per aquests incidents que hi ha fora de la ciutat esportiva. I després també perquè ella ahir ens va explicar una informació molt interessant de què hauria de passar perquè Xavi volgués continuar al Barça. Marta Ramon, ens ho pots recordar? Ahir ens va explicar a Marta que el que hauria de passar és que el Barça tornés a ser un equip normal i pogués anar a fitxar jugadors bastant importants per fer un equip competitiu com Déu mana, no? És a dir, el que...
Bàsicament, ras i curt, el que és fonamental, imprescindible perquè Xavi pugui replantejar-se alguna cosa, el que seria fonamental i imprescindible seria tenir la garantia que es pot millorar la plantilla amb fitxatges diferencials que siguin del seu gust i prioritat, i evidentment això passa de manera imprescindible també per tornar a la regla del 1-1 i poder inscriure jugadors amb normalitat, tenint la seguretat que es tindran milions suficients, uns 200 com a punt de partida per invertir en futbolistes top, és a dir, com deies tu, tornar a ser un Barça normal i en condicions de mirar-se de tu a tu amb els grans d'Europa a l'hora de sortir al mercat i després poder competir i aspirar de debò a la Champions. Aquest seria una mica el resum i la idea.
Però aquest conte de fades tots sabem que no passarà, ni és possible, o sigui, ho sabem perfectament.
Per tant, és molt difícil que Xavi canviï d'opinió.
Ni hi haurà la regla del 1-1, ni el Barça podrà fitxar cap gran jugador europeu.
Hauria d'haver un gir molt radical de la situació econòmica.
Difícil, i també és molt difícil que ningú se m'enfadi que entre cometes puguin enganyar Xavi amb que això pot ser possible en algun moment de l'estiu, perquè com que venim d'un estiu al passat en què ja se li van fer una sèrie de promeses i es van alimentar una sèrie d'esperances a Xavi i l'estiu va acabar com va acabar, doncs diguem que ara és molt més difícil que es pugui creure qualsevol garantia que intentin vendre-li, perquè en fi, a dins del club, per molt que els missatges que s'envien de portes en fora siguin uns altres, a dins del club treballen sabent que tornar a la regla de l'1-1 és una quimera i que tenen extremadament complicat poder operar amb normalitat aquest proper estiu. De fet, també ho hem anat explicant i recordàvem ahir que l'urgència que té Deco ara mateix entre mans és fer tots els equilibris possibles per intentar mantenir el nivell de la plantilla actual i que no està pensant de moment en fitxar ningú.
En canvi, Marta, passen dues coses que juntes són notables. La primera, que el club de forma oberta ja està dient que el que vol és que Xavi es quedi. Això ja no és una invenció nostra, això ja el club de manera ja descarada.
La Porta i Juste ho han dit.
La Porta i Juste ho han dit. I la segona cosa que passa és que les declaracions de Xavi s'estan modulant d'una manera que si les comparem què diu ara amb què va dir el dia contra el Villarreal, ja no té res a veure.
És la novel·la, està evolucionant.
Està evolucionant la novel·la. Aquell no de cap manera me'n vaig segur de tot això i us juro que me'n vaig.
És que una novel·la és un conte, és un conte.
Sí, ha evolucionat en un sí crec que me n'aniré. O sigui, és a dir, estem d'acord que està modulant, està modulant les paraules Xavi. Llavors, no.
A dia d'avui,
clar, s'introdueixen tots aquests matisos que... Bueno,
a tu t'agradaria que continués al final.
Em fa pensar...
O sigui, que el conte acabés amb... I vaig canviar d'opinió i el club també.
Estàs dient amb un editor que sap que quan més surrealista és la història, més moltes vegades tens
aquesta, més vendes. Per això m'agrada aquesta història. No, jo et dic una cosa, és que no hi ha alternativa, en realitat. És a dir, jo crec que l'economia del Barça no dona ni per un canvi d'entrenador i dels seus equips respectius. Però és que, a més... Com que l'únic model possible, com ja he dit abans, és el d'explotar al màxim la Masia i els nens que tens, el millor entrenador per fer això sí que estic convençut, és Xavi. Això sí que no em convencereu mai que és Hansi Flick. El millor entrenador per portar Lamine Yamal i Fermín i Cubarsí, no em convencereu que és Hansi Flick. Això sí que no, Em convencereu de la tàctica, de la seva experiència, de tot el que vulgueu. Però pels nens no em convencereu. Ni a mi ni a ningú, Ni a mi ni a ningú. Llavors, com que el Barça els propers anys ha de tirar de nens, té l'economia com la té, i no pot anar a convèncer cap gran entrenador, Perquè si va Hansi Flick és només perquè ho pot fer, no perquè vulgui fer-ho, doncs quan poses tots aquests elements sobre la taula, home, potser, i tenint en compte un factor molt important, que és que Xavi està aprenent coses, sí, Xavi està anant a la millor acadèmia del món, que es diu Acadèmia Barça. Llavors, amb tots aquests elements sobre la taula, és que jo crec que les alternatives que m'oferiu vosaltres, nois, clar, és que...
A tu t'agradaria que es quedés.
El que passa que ara mateix és un escenari que és inexistent, perquè a hores d'ara la decisió de Xavi continua mantenint-se. Vull dir,
sí,
ara mateix
en públic,
Xavi...
En públic, sí.
I en privat. O sigui, ara mateix Xavi té la decisió presa de marxar el 30 de juny. O sigui, el que hi ha d'haver és que si realment aquesta confiança que de portes en fora la Porta i companyia estan expressant públicament, això es tradueixi en unes ofertes o una proposta concreta que hi ha marge per tenir un projecte esportiu.
Marta, et compro que era una opció impossible i que és molt difícil, però si fos inexistent ni el president ni el vicepresident en parlarien en públic d'aquesta manera.
Jo no dic que sigui inexistent, jo dic que ara mateix han de passar moltes coses perquè estiguem prop d'aquesta tessitura, no? I que, a part, a ningú se li escapa...
Algunes estan passant.
Sí, però és que estem en aquesta tessitura perquè l'equip ha entrat en una altra dinàmica i ha començat a aconseguir resultats, però és que en aquest mateix estudi en el que esteu asseguts, el president Joan Laporta li va dir a Aleix Pariser, en una repregunta de l'entrevista que li feia Jordi Basté, que si s'hagués tractat d'un altre entrenador, l'hauria cessat.
Sí, és així.
O sigui, clar, si ara que ve l'eliminatòria contra el Paris Saint-Germain, que ve el clàssic, etcètera, etcètera, depenent de com sigui el regust de Boca en les setmanes que venen,
tot
hem après
que
el relat fa més girs que, el Dragon Khan.
És que és una novel·la.
Tu, Màrius, què? Tu t'agradaria que girés o no del tot el relat?
És que no ho sé. Vols que et digui la veritat?
No ho sé.
És que no tinc opinió. O sigui, anar a veure un partit del Barça és aviam què passarà, no? És com anar a veure aquelles pel·lícules del Hitchcock, que al final hi havia un gir i passaven coses que no t'esperaves i l'única cosa que hi ha és aquest... Spams, no? Aquest suspense que què passarà? O sigui, fixa-t'hi, no hi ha res, des del sentit comú, que digui que el Barça passarà davant del Paris Saint-Germain. I tots pensem...
Hi ha una opció, és
la gràcia del futbol. Però és la part més irracional del futbol. Si tu poses els jugadors del Paris Saint-Germain i poses del Barça i vas comparant, doncs et sortirà el que et sortirà. Llavors, com que el futbol no necessàriament el que té millor equip és el que guanya, doncs penses, igual, també és veritat que no és un partit de 90 minuts, sinó és un partit de 180, que això és fumut, però, o sigui, has de tenir dos caramboles, no una, dos caramboles. Però jo també, quan jo vaig dir, en quin equip vols que toqui? Deia Paris Saint-Germain. Per què? Perquè també és un equip que està ple d'incerteses, o sigui,
Mbappé, què farà,
el Luis Enrique, que diu, una de les grans declaracions és: si gana Paris Saint-Germain, fantàstico per mi equipo, i si gana
jo soy del Barça.
Que és una cosa, un bipolar, o sigui, és un tio que pot saltar quan vegi que fa un gol el Lewandowski o l'Mbappé. Clar, és molt estrany això. Llavors, com que hi ha tantes coses aquí emocionals amb aquest partit, i després Paris Saint-Germain, jo crec que és un gran frau tot. Avui jo no sabia això, que fins i tot li han posat a l'escut l'Air Jordan. Sí. És a dir, jo he preguntat, i què li han tret? No, li van posant coses a sobre. O sigui, és com la plantilla. Té una plantilla si les plantilles són de 20-22 futbolistes, el Paris Saint-Germain en té 800. És igual. I s'ha gastat més que pràcticament tota la Lliga Espanyola, un sol equip. I ningú li diu res, ni fair play financer ni gaites. Hi ha uns tios allà al golf... Orient Mitjà, al golf Pèrsic, que van abocant caler, ja està.
Mira, li han posat aquí, mira, t'ensenyo. Mira, el Jordan i l'escut aquí al costat, veus? Està la samarreta. Què et sembla?
No sé, anem posant-hi coses, el Qatar, Airways, no sé què.
Tu t'agradaria que Xavi seguís o no, al final de tot? Al final d'aquesta història arualesca?
Jo crec que no, jo crec que ha arribat un moment que ja la situació, com ell mateix va explicar l'entrenador, doncs no s'hi veia. i jo em vaig creure l'entrenador quan va dir que no s'hi veia, i crec que l'equip no anava, i crec que l'equip, bueno, està anant una mica, però en part també perquè els jugadors estan posant un altre to. Els jugadors normalment no diuen gairebé res, però hi ha alguna vegada que alguna cosa diuen. Lewandowski i Rafinha recentment han dit que el que ha canviat és que s'han posat a entrenar i s'han posat a fer el que la conjura, i s'han posat a córrer i s'han posat a fer coses.
I què feien abans?
Bé, no ho sé, però jo crec que això t'està dient... El que jo interpreto no és que entrenin o no entrenin, no, sinó que han dit, ei, fem una mica la nostra i anem-hi, és el que jo interpreto. Això és una interpretació totalment subjectiva. Però el que et vull dir és que
en Xavi... És que durant desembre i gener els va costar molt fer entrenaments perquè era partit, i que durant el febrer i març el Barça ha tingut, amb l'eliminació de Copa, malauradament, ha tingut més temps per treballar.
Això, Marc, és injust. És injust amb Xavi, perquè ens queixàvem, per exemple, que el Barça rebia molts gols. Home, el Barça, diguem-ne, ha tancat l'hemorràgia, i això vull pensar que és gràcies a Xavi, entre altres coses perquè li ha funcionat l'invent de Christensen, li ha funcionat des d'aquest punt de vista.
No,
des d'aquest punt de
vista,
no des del punt de vista de treure la pilota, que no.
Hi ha posat Christensen i s'ha atrevit a posar Cubarsí, i l'anima a pressionar cap amunt, vull dir, i ha trobat a Rafinha, que no el veiem a l'esquerra, i l'ha acabat posant a l'esquerra i l'ha acabat funcionant. No, sens dubte que evidentment que està tenint decisions encertades, i que també s'està atrevint a fer Joao Félix a seure'l molts dies com segurament tocava, etc. Evidentment que està fent coses, però jo crec, no sé, en la línia de que els resultats no són el més important, doncs si ja veies que el joc no t'hi acabava d'anar i estaves per canviar d'entrenador i l'entrenador et diu que no s'hi veu, jo no sé, se'm fa molt estrany que d'un dia per l'altre canvi, perquè jo sóc una mica descregut, ja suposo que ja hem de començar a fer gran, ja començo a tenir alguna gana. Tot això de que no volem, però jo crec que està clar que l'entrenador, si posessin, si vol quedar, perquè si no, això ho tallaríem d'arrel, ja s'acabaria tot aquest discurs. Uh-huh. El president no parlaria d'això, perquè si no està fent un paperot immens. Home, clar, és que tu com vas dient, no, que quan tu t'agrada una noia, vas dir, no, és que a mi m'agrada, quan saps que et dirà que no, és que no ho vas dient en públic. Uh-huh. Home, doncs clar, jo crec que evidentment saben que l'entrenador es voldria quedar, i fins i tot avui aquesta informació que ens diu la Marta Ramon, no, clar, si venen bons jugadors, llavors sí que em quedaré. O sigui, ja fa el clàssic argument de tots els entrenadors del món, tots, que et diuen, no, clar, és que els jugadors, és que no tinc prou bona plantilla. Tots els jugadors, a tots els entrenadors, quan arriben, bé, la plantilla la tinc justeta, però aviam què tal aconseguim fer. I sempre és, no, perquè és els jugadors que no són prou bons. Això, amb Xavi, des del dia 1, el primer perquè no teníem jugadors, i després perquè hi havia lesions. Sempre hem sentit aquesta història, no, que hi ha lesions, no, és que tenim lesionats, no, és que tenim lesionats. Tots els equips tenen lesionats i els tiren endavant, com ara el Barça ha tingut lesionats i ha seguit tirant endavant. O sigui, ara el Barça ho ha fet bé i ha tingut lesionats, ha tingut De Jong lesionat, Pedri lesionat, però ens hem inventat un Christensen, ens hem inventat un Sergi Roberto, l'hem encertat amb els invents i la cosa funciona. Llavors, bé, el típic argument aquest de no, la plantilla, és com, bueno, ja sabem la plantilla que hi ha, i tens jugadors, escolta'm, tens jugadors de sobres per jugar bé futbol. És que l'únic que et demanem és jugar bé futbol. Jo, com a mínim, jo l'únic que demano és jugar bé futbol. No demano tenir títols, perquè els títols de vegades són capritxosos, o has de tenir un Mbappé de la vida que no ho tens ara.
Un punt de sort també moltes vegades. Bé, veurem què acaba passant. Escolta-me, una última qüestió abans de marxar. Hi ha malestar entre els jugadors del Barça pels incidents que s'han trobat amb alguns joves, no? Uns seguidors joves o aficionats joves a la porta de la ciutat esportiva allà a Sant Joan d'Espí. Tot això ho expliquem arran d'aquest vídeo viral d'Íñigo Martínez, que diumenge, després de l'entrenament de recuperació, es va encarar amb un tiktoker que l'increpava a la sortida de l'entrenament. I això ha posat el focus en una problemàtica que preocupa el club des de fa temps i que no s'aconsegueix resoldre de cap de les maneres, no? Que és aquesta multitud de joves que s'aboquen als cotxes, als futbolistes, per aconseguir que els signin samarretes i articles de marxandatge. Marta, que després que es fes mirar el vídeo, què podem explicar d'aquesta situació, d'aquesta preocupació que hi ha al Barça i als jugadors?
Doncs que el vestidor no estan tips, perquè se senten desprotegits davant d'un fenomen que cada cop és més creixent, joves que s'amunteguen al voltant dels seus cotxes, no només buscant popularitat a les xarxes, si hi ha una reacció negativa del jugador, tenen més visualitzacions i per això a vegades tenen actituds provocadores, sinó per demanar autògrafs per samarretes, cromos i altres objectes de marxandatge i després vendre'ls i fer-ne negoci. O sigui, no s'ho queden ells, sinó que després ho venen a Wallapops i històries així. És el pa de cada dia. Qui va normalment a la ciutat esportiva ho veu molt sovint, i n'hi ha que són de fet sempre els mateixos, i n'hi ha que no són ni aficionats del Barça, que van allà simplement amb aquest modus operandi. Hi ha corredisses, hi ha crits, i si no se surten amb la seva, algun insult contra els futbolistes, que queden atrapats entre rotondes i semàfors aguantant la incomoditat, que a vegades és una mica violenta. Sense anar més lluny, a Lewandowski, ho recordareu, li van arribar a robar un rellotge la temporada passada, ho recordàvem aquí i el Tu diràs. De fet, els treballadors de la ciutat esportiva temen que pugui haver-hi algun accident greu, per això durant un temps el club va deixar d'informar dels horaris dels entrenaments per intentar evitar aquestes situacions. Tot i així, el que passi a la via pública, un cop surten de la ciutat esportiva i van per la carretera i van pels carrers del voltant de la ciutat esportiva, ja s'escapa de les competències del Barça, que li passa la pilota de la responsabilitat a la policia local de Sant Joan d'Espí i als Mossos d'Esquadra. Des del club detallen que el servei de seguretat privada que tenen contractat actua i fa una especial incidència en la prevenció, gestió i resolució de qualsevol incident que es pugui produir en els accessos a la ciutat esportiva, coordinant-se amb els cossos policials per intentar minimitzar riscos, i que a més es fan xerrades periòdiques als jugadors per explicar-los què pot passar si s'aturen a signar autògrafs, en quines situacions es poden trobar i quins perills hi ha per l'acumulació de gent, o bé què pot passar si cauen en possibles provocacions, que pot implicar un dany reputacional tant pel club com per ells mateixos, com per al jugador. A RAC1 ens consta que en el passat recent ja havien existit protocols molt concrets a l'hora de reduir aquest tipus d'incidents i que s'havien obtingut bons resultats, advertint als jugadors dels perills i dels perfils reincidents identificats, o bé variant els recorreguts d'entrada i sortida de la ciutat esportiva.
A veure...
Aquest tema és delicat, eh?
Bueno, és delicat. Bueno, doncs no tan delicat, Aleix. No, sí, no n'hi ha per tant. No s'ha mort ningú. Sí.
No.
I el que dic és, escolta, d'acord...
És delicat de solucionar, em referia.
Ah, val, d'acord, perdona, llavors. No, d'acord a... hi ha un problema, d'acord que s'ha d'afrontar, d'acord que si hi ha gent que es vol aprofitar dels jugadors i a més comercialitza amb els objectes, entorpeix el tràfic, fa alguna gambarrada, ja no et dic si insulten, evidentment tot això s'ha d'ordenar, s'ha de parar, tot això d'acord, és evident que no et fa gràcia si surt a l'entrenament i et diuen això, tot això d'acord. Ara, primera, no n'hi ha per tant, els jugadors, a dir, no, és que estan tan molestes, escolta, no n'hi ha per tant. I segona, és que veig que no ho diu ningú. No és normal, que un jugador del Barça surti al cotxe com va sortir Íñigo Martínez l'altre dia.
Sí, ahir vam dir que li fallen les formes.
No, perdona.
I com s'encara el nano aquell.
És que no és normal, és que ho trobo molt preocupant,
Sense ànim de justificar, és molt reiteratiu, per tenir tot el context sobre la taula.
Sí, sí,
vull dir, no és una cosa anecdòtica que passi com un bolet aquell dia. Íñigo Martínez és que aquest...
Marta, he començat dient, que justament s'ha d'ordenar la situació, que entenc que no et faci gràcia, entenc que més... Però escolta, noi, t'aguantes parar el cotxe com un energumen d'aquella manera i sortir d'aquella manera és una cosa bastant preocupant, perdoneu,
Sí, perdoneu. I que li dones benzina al nano aquell.
Jo estic d'acord amb que la situació s'ha d'afrontar, però algú li ha de dir a Íñigo Martínez que es calmi una estona, que es calmi una mica, perquè escolta, i a més la gent posant, no sé, vídeos d'un titi encarant-se amb la gent i els pobres jugadors, de pobres res, els jugadors. Sí, els jugadors, més enllà de si hi ha un aficionat que és un que vol una altra finalitat, que es vol enriquir amb no sé quin material, que no sé què tal, escolta, els jugadors es deuen als aficionats, A veure aquí si ens estem tornant bojos.
Sí, però potser això no entraria en la categoria d'aficionats per mi, alguns. Però sí que és veritat que el jugador està per sobre de tot això. No, de dir, escolta, fes ulls clubs
no,
i tira-t'ho.
I perdona, tot el vestidor sortint. He vist uns quants jugadors. No, clar, és que entenc molt Íñigo Martínez, és que entenc... Escolta, nois, a veure, A veure...
No, una cosa és que et ratllessin el cotxe, et fotessin una puntada, trenquessin no sé què, llavors si agafes, truques la policia, denuncies el nano o el que sigui.
Segurament segueix, si no, segueix. Si no, no, per això et dic que es prenguin les mesures que calgui amb la policia, amb la seguretat, amb la gent que s'aprofita d'això. Si hi ha gent que agafa aquest material i el ven a Wallapop, retrasar què ha passat i... No, si no, no dic que no s'hagi de fer tot això, però dic que aquests jugadors... amb el que cobren, amb l'estatus que tenen i tot això, home, haurien d'estar una mica per sobre del bé i del mal, eh?
Què en penses, Màrius?
Em penso que el món s'ha tornat absolutament idiota i davant de l'idiotesa, és clar, que hi hagi, o sigui, que hi hagi tiktokers que van a provocar, perquè quan un tio s'emprenya, doncs se li disparen el número de seguidors, vol dir que el món no està bé. Hi ha una part del món que no està bé.
Estic d'acord. És que és complementari.
Llavors, davant d'això, què fer? Jo el que els hi recomanaria, escolta, que es posin ulleres fosques i que vagin sentint música amb uns taps a les orelles, perquè, al final, no? Si tothom que un dia et diu tot tu li tinguessis que fotre girar la cara, ostres, en fi... Acabaríem en una ciutat molt violenta.
Tu que tens fills, això que... Bueno, tots teniu fills, tots, no? Però vull dir, tu que tens els fills més petits, no t'imagines allà davant a la ciutat esportiva fent això?
No, seria realment deplorable, però bé, tots sabem l'ús que en fem, no?, de les xarxes socials, i de vegades, i aquest vídeo tots l'hem vist, eh? Ja saps que serà una birria, però hi entres i el veus. És trist, és realment és estúpid tot el que fem.
Per exemple, jo que intento no veure xarxes socials, l'he vist per tot arreu.
Tots els mitjans estan afusellats. Perquè és que crida molt l'atenció.
Per això que això ha tingut més ressò que no sé quin informe, no sé quina notícia, no sé quin resultat.
Bueno, però aquest és el món que s'ha de viure. És a dir, començar la Tercera Guerra Mundial i estarem fent l'idiota a la sortida del Barça.
Totalment.
Ara, i un dia els dinosaures aterraran sobre la Terra, eh? És a dir, i sortirà un dinosaure que dirà, però quina samarreta em poso, la de Nike o la de Puma?
Sí. Aquí estarem. És un bon resum de la tertúlia d'avui.
I un altre dirà, tranquil, ens la fabriquem nosaltres.
Tiranosaure Rex.
A veure...
Es mossegarà la mà mentre cus la samarreta.
Bé, doncs això, sí, estem d'acord, estem ple d'idiotes al món. Hola, Miquel Agut, va, anem a...
Està bé que em donis pas després de dir que està ple d'idiotes al món.
No ho dic per tu, home. No ho dic per tu. Saps que t'estimo molt. No, és que volia acabar amb la veu de Pep Guardiola. Perquè avui també ha parlat amb Pep, demà hi ha un partidàs, demà hi ha un City-Aston Villa, tercer contra quart a la Premier, i per favor, l'única... Marta, gràcies, una abraçada.
Ja puc anar a dormir, no?
Sí, perdona.
D'acord, una abraçada. Adéu, bona nit.
Bona nit, gràcies. No, jo l'únic que demano és que no s'encostipi ningú del City demà. Perquè en té uns quants d'importants, tocats pel dia del Madrid, ja.
Els que fan més bona pinta per jugar contra el Madrid, no dic demà, però contra el Madrid, ja apartem el partit de demà, diguéssim, i el del Crystal Palace, que és...
Fora caretes, no ens interessa demà el partit.
No, a mi sí que m'interessa, home. Jo demà patiré si la llena el City.
Demà i dissabte juguen, sí.
Però bé, en tot cas, Stones i el porter Ederson són els que ho tenen millor.
Per arribar a Madrid, eh?
Sí, bé. Sobretot Stones.
Ederson, és important que arribi el porter.
Sí, però ja veurem, perquè està Joan Ortega i Ederson serà els que ho tenen més difícil i gairebé impossible. Vaja, ja han donat Walker per perdut per jugar contra el Madrid l'anada i crec que aquí també, perquè a Guardiola li han preguntat a la roda de premsa prèvia si en el cas del futbolista neerlandès es perdrà el que queda de temporada o pot jugar abans que s'acabi la temporada, i diu Guardiola, home... més o menys queden 2 mesos perquè s'acabi la temporada, per tant gaire marge no hi ha, o sigui que jo crec que
la final contra el Barça no la podrà jugar.
L'1 de juny a Wembley.
Preocupant el de Walker sí, perquè és el marcador de Vinícius, és el seu Araujo.
Qui jugaria ja, si no?
Clar, Walker és l'antídot de Vinícius també per velocitat, sobretot per posició de lateral dret. Hi ha hagut dies que ha jugat a Kanji, o sigui, ha fet una mica el que fa Koundé al Barça o el que fa Eric al Girona, de central a la dreta, sense fer purament de lateral d'alguna manera. És això el que ha fet, i hi ha hagut dies que ha jugat Rico Lewis, però clar, Rico Lewis és un nano de 20 anys que és molt tendre, és més ràpid que a Kanji, però és molt tendre, i trobar-se davant Vinícius en un estadi com el Bernabéu pot ser una prova molt dura. A veure què fa Guardiola, però a més més, Aké era el central que jugava per l'altra banda, també. Havia estat lateral esquerre en el seu dia, després el van reconvertir a central.
Ja van en quadre.
Aquestes bandes són perilloses.
La defensa en quadre, ja. Estic patint. Bé, alguna cosa destacada del que hagi dit avui Guardiola?
Aviam, del Madrid encara no se'n parla, a Anglaterra. Avui s'han centrat en un episodi que es va viure després del partit entre el City i l'Arsenal, recordareu, o no sé si heu vist les imatges, Guardiola parlant amb Grealish i indicant-li alguna cosa que, pel que sembla, l'extrem anglès no havia fet bé durant el partit al terreny de joc. Li van demanar...
Sí, s'acaba el partit i aquella imatge típica de Guardiola, que és un apassionat que entra al camp i agafa Grealish i li comença a dir havies d'haver anat per la dreta, havies d'haver anat per l'esquerra, no?
Així? Sí, com... Com diu?
No, és que ara no em sortirà, però... Grealish, hauries d'haver fet això, hauries d'haver anat allà, hauries d'haver fet això. Hauries d'haver aconseguit així un punyal per l'esquerra.
El Cancelo el va engegar...
Sí, però és això.
Ets un entremig entre Jordi Pujol i Toni Nadal, trobo.
Sí, afònic, els dos afònic.
Exacte.
A les 12:44 ja no em demanis que em surti una bona imitació d'en Pep, que jo me l'aprecio molt al Pep, però...
Estava bastant bé.
Sí.
Estava
sí,
aconseguida, no? Estava aconseguida. M'encanta, gràcies, Ernest. Va.
Ja està.
Si vols et pots doblar tu mateix o tirem el tall doblat.
Anem a escoltar-lo a ell, que és Ernest.
Tirem el tall doblat explicant amb ironia el que va passar en aquell moment quan avui li han preguntat per aquell episodi alliçonant Grealish després del partit contra l'Arsenal que es va acabar amb empat a 0.
Ho faig per les càmeres, pel meu propi ego. Sóc el més famós de l'equip i necessito les càmeres per l'ego i per anar-me'n a dormir content. Per això critico sempre els jugadors al camp i els dic com en són de dolents. Sobretot quan Haaland fa un hat-trick, les floretes han de ser per mi i no per ells. Faig servir les càmeres per això. El meu consell és que la propera vegada no ens gravin i així no hi haurà cap problema.
Don't film us, it will not be a problem.
Ironia mode on.
Bé, i a més tot això, el dia que s'ha presentat l'insight aquest del City de la temporada passada, ha estat avui, o sigui que gravar-los els han gravat i unes quantes vegades, sí. Però clar, això ja no és en la intimitat, diguéssim, en què entra una càmera, sinó que clar, és al final del partit i tothom hi té accés, perquè clar, és al vell mig del terreny de joc després del partit del xulet final quan parla amb Grealish.
És un resum del triplet que van aconseguir la temporada passada. Es pot veure a Netflix des d'avui. O sigui, ja pots entrar i ho tens allà. I tens un resum amb capítols d'aquesta magnífica temporada del City amb càmeres als avions, dins el vestidor, no? Amb tots els moments cronològics que van viure en aquesta temporada. No. És brutal.
No, jo només n'he vist un tràiler.
Ara tirarem el tràiler per marxar.
I el paper de Rodri, que he vist en aquest tràiler fent d'entrenador i capità alhora, amb tots els companys en rotllana i ell al mig, adreçant-los el missatge, gesticulant, cridant amb vehemència, ostres...
No, hi ha imatges realment sorprenents perquè veus una altra cara del futbol, no?
És molt bo.
Veus coses que es viuen dins del vestidor.
I aquí, algun dia, hi ha històries que s'haurien d'explicar, perquè tots... Aviam, els que vèiem una mica de futbol vèiem que aquest era el substitut natural de Busquets
quan estava a l'Atlètic de Madrid, no?
I al Villarreal també.
Quan estava al Villarreal. És que quan estava al Villarreal. I jo crec que... I em consta que el Barça tenia informes molt favorables, però segurament perquè... En fi, perquè...
Que se'n veia jugador, suposo, Màrius, que quan hi era Busquets aquí devien pensar... Clar, jo sí. Vaig allà i no jugaré...
Hi havia directors esportius que devien pensar... També. Tampoc podrem tocar-li el moraviu a Busquets perquè se'ns emprenyarà.
També sí, pot ser.
I tot això es va fer massa llarg. Com quasi sempre totes les coses al Barça.
Amics, us deixaré marxar. Gràcies. De veritat, gràcies. M'ho he passat tan bé avui, de veritat. Molt.
Hem après moltes coses de la samarreta.
No, jo sobretot a vosaltres, cada dimarts. Vull dir que... Quan ens trobem dimarts vinent, ja s'haurà acabat el Madrid City. I estarem a 24 hores del PSG Barça. Ara ja us he posat en alerta. Màrius, Ernest i Marc Guillén, moltíssimes gràcies, de veritat, descanseu. Bona nit.
Un abraçó.
Adéu.
Bona nit, Miquel. A disposar, ja ho saps.
Així sona el tràiler del City, disponible ja a Netflix.
If we're in the triple, yeah? What are you going to do with that? Surely you've got to go Netflix.
There is one triple. Premier League, Champions League, FA Cup.
Together, guys.
This documentary is going to be the best ever.
Now we're talking.
He doesn't know our dad's Jack Grealish.
This is what the people have to realize. That today I'm the king.
You're right, Gunda. You need to wrestle.
Next is those.
Just another day at the office.
Absolutely brilliant from City.
We fought the last fight.
I mean, are they unstoppable this season?
It's time.
tough the Premier League is. Unforgiving. You have to work and fight for every single point you get.
It's so easy to look far ahead.
Doncs així sona aquest documental del City del Triplet, que podreu veure ja des d'avui mateix a la plataforma Netflix. Res, una petita pausa i de seguida tanquem el Tu Diràs amb l'Antitertúlia, amb el Sergio Heredia.
Tu Diràs, amb Aleix Parissé.
RAC més 1.
Aquest dijous l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A 8:45 al Palau Blaugrana, Barça-Maccabi, amb Dani Aguilar, Jordi Colomer i Xavi Puig. Partit clau per tenir el factor pista a favor en el play-off de quarts de final. Penúltima jornada de la fase regular. Aquest dijous a 8:45, Barça-Maccabi a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Un dimarts més tenim el Sergio Heredia, company de La Vanguardia, per fer una antitertúlia olímpica. Anem mirant cap a París 2024. Cada cop queda menys, eh? Countdown, compte enrere, cap a aquesta cita olímpica que tindrem a finals de juliol. Hola, Sergio.
Què tal? Com estàs, Parisser?
Molt bé. Què ens portes avui a l'antitertúlia olímpica?
Doncs mira, si tot va bé, ja el Bestué tornarà aquest estiu a ser olímpica. Dic si tot va bé, perquè això de classificar-se per uns jocs, pels atletes, és un renou. Han de firmar unes marques mínimes. Han de sumar punts per un complex tauler internacional que aquí no explicarem. I han de confirmar el seu estat de forma als campionats d'Espanya, que són els aperitius dels Jocs Olímpics. Ara per ara, ja el Bestué va força bé. Fa temps que és la millor velocista espanyola i està prenent forma a l'escena internacional. Ha disputat finals europeus i a mundials i ara vol donar el salt definitiu, un gran resultat als Jocs. Per els que no la coneguin, aquí la tenim.
Hola, Jael, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, bona nit.
Com estàs? Què t'ha semblat la presentació del Sergio?
Doncs molt bé, té tota la raó. Sí que classificar-se pels Jocs és tot un enrenou, però bueno, espero aquest any poder estar allà.
Classificar-te pels Jocs, què és exactament, a grans trets, el que has de fer perquè l'oient ho entengui? Perquè, clar, tot això de la taulei internacional de World Athletics és una mica complicat, el fet de que vas a campionat d'Espanya, però fins que no fas un resultat concret, doncs tampoc estàs segura. Com es decideix i quant de temps has d'esperar per saber si seràs olímpica?
Doncs les llistes surten... potser 3 setmanes abans, és a dir, que encara falta per saber si sóc seleccionada oficialment. I hi ha dues vies. Una és la via de la puntuació, que és anar competint i anar fent punts, i hi ha la via de la mínima. Si et fas la mínima, que és un temps mínim, vas directament. Jo espero poder fer la via de la mínima, perquè estic molt a prop. De fet, la vaig fer fora de plaç, així que espero poder tornar a fer-la i ja estaria dintre i tindria la meva plaça assegurada en els 200.
Tu estàs pensant només en el 200 o també en el 100?
Estic pensant en les dues proves. Anirem veient una mica segons la temporada i les oportunitats que tinguem, i el 200 pues, sí que podria ser una mica la meva prioritat, però bueno, també intentaré estar allà al 100 i sobretot també al relleu de 4%.
Escolta'm, Jael, les velocistes a Espanya esteu trencant barreres. Fins ara, normalment, era molt estrany que alguna, sobretot en dones, corredora de velocitat, fes grans resultats o fins i tot es classifiqués per anar a uns Jocs Olímpics. No és el teu cas. Tu ja vas estar a Tòquio i ja fa temps que estàs, doncs això, col·locada entre les 20 millors del món. També està Maribel Pérez, també està el magnífic resultat que vau treure al Mundial d'Oregon, el relleu curt, que vau fer 5enes, i a l'europeu vau ser quartes. Què ha canviat?
Doncs no sé, sí que és veritat que la velocitat femenina espanyola està pujant moltíssim al nivell. Jo crec que ens retroalimentem, no? Que si una fa una marca, les altres noies que venen més joves pues veuen que realment és possible, no? I estan allà lluitant. També el relleu és una oportunitat molt gran per anar a uns Jocs i per créixer com a atleta, i jo crec que la gent també està molt motivada pues, en donar-ho tot per estar dins del relleu.
Sí, la veritat és que és una de les millors velocistes del nostre país, sens dubte, no, Jael Bestué, Sergio, ara mateix?
Bueno, és la millor, clarament. I tant en 60, 100, 200, i és la cap del relleu curt, que és força important també. I jo tinc una qüestió que et volia fer també. Normalment, quan un comença a fer un esport és perquè algú l'ha inspirat, no? Has vist alguna estrella d'una disciplina que t'interessa molt i potser t'inspira. En el cas de la velocitat, insisteixo, en dones, fins ara, quan tu eres ben petita, no hi havia cap referent espanyol internacional. Qui t'ha inspirat a tu? D'on surts com a atleta?
Doncs sí, la veritat és que jo no veia l'atletisme, no coneixia dones referents fins que ja no vaig estar com molt més dins, no? Perquè tampoc se li dona molta visibilitat a l'atletisme i menys pues, les figures aquestes femenines atletes. Pues em va inspirar el meu professor d'educació física, l'Osvaldo Romero, que li tinc molt apreci, i també la meva germana, que va ser ella qui va començar a fer atletisme quan eren ben petites. I això, i als 6 anys ja corria crossos, m'agradava, se'm donava bé, hi havia molt bon ambient. I bueno, vam anar fent coses, amb jugando a l'atletismo, que es fa a primària, vam anar a campionats d'Espanya, i a partir d'aquí pues, ja vaig veure que era el que m'agradava. I això, i seguint els passos de la meva germana i de les noies més grans que feien atletisme al club.
Per tant, a l'escola, tot això és d'infància, això.
Sí, exactament.
Que bé. La teva família és originària de Guinea Equatorial, no?
El meu pare és de Guinea Equatorial i la meva mare és catalana.
Val. I tu ja neixes aquí a Barcelona l'any 2000, clar, que té 23 anys només, com deies, ja vas participar als Jocs Olímpics de Tòquio, que van ser una mica estranys, no?, post-pandèmia, encara, bé, en plena pandèmia, podem dir-ho, no?, i allà eres molt jove, tenies 20 anyets. Aquests de París haurien de ser, no?, els de la teva consagració. Ara deia el Sergio, estava repassant una mica, primera dona espanyola que arriba a una final de 60 metres en un europeu, de pista coberta, tens rècords d'Espanya en velocitats, en relleus, vull dir que haurien de ser els de la teva consagració, no?, aquests amb 23, 24 anys.
Doncs sí que és veritat que Tòquio va ser molt dur per mi, estava molt immadura en tots els aspectes, era molt lluny, hi havia la pandèmia, va ser una experiència molt dura, que també crec que em va fer créixer, i crec que arribo als Jocs de París pues, molt més preparada. Jo crec que seguiré millorant amb els anys, que encara tinc molt a millorar, però sí que és veritat que tots els mundials i europeus que he tingut fins a arribar aquí en aquest any, cada cop he anat posicionant-me millor i espero doncs, poder estar al nivell a París.
Escolta'm, quan vam parlar l'any passat, just abans dels europeus de pista coberta d'Istanbul, em vas estar explicant que tot i dels grans resultats que havies obtingut el 2022, al Mundial d'Oregon, les teves capacitats financeres no estaven sent agraïdes. ¿Ha canviat res des de llavors, Sara, o continua igual les coses?
Bueno, la cosa no continua igual, per sort hi ha hagut canvis, després del pues, resultat d'Istanbul i certs resultats que he anat obtenint, així que sí que és veritat que és un moviment esperançador, no? I el poder estar una mica, entre cometes, més tranquil econòmicament, també m'ajuda molt.
Salma Parayuelo no la coneixeràs, no? Que també era una atleta velocista d'aquestes que s'ha passat al futbol.
Sí, la conec perquè hem coincidit a algun campionat.
I què? Creus que ha fet bé o no de passar-se al futbol? Mira, potser econòmicament sí, no? El que deies ara, per exemple, no? Que l'atletisme és poc visible, té aquesta poca visibilitat, entre cometes, a nivell de guanyar tants calés ràpidament com passa amb el futbol, no?
Sí, si ho mires des de la part econòmica, òbviament, les futbolistes, que a més ara estan en un moment en auge, no? Doncs econòmicament estan molt bé i tenen moltíssimes oportunitats que, òbviament, els altres esports no tenim.
Ja. Bé, tu no et canviaries al futbol, no, Jael?
No m'agrada el futbol.
No se't donaria massa bé, potser, no? Com a la Salma.
No.
Llavors, un altre dubte. A les velocistes, clar, la lesió és molt més habitual, potser, perquè forcen molt el múscul. Tu, Sergio, que has estat atleta, també ens ho pots explicar. Vull dir, sí, et preocupa això, el fet de tensar tant el múscul amb l'explosivitat, Jael, o no? Com ho treballeu, això?
Bueno, aviam, els entrenos també van molt dirigits a estar bé, a ser també prudents i tot això.
Jo però has de tenir una musculatura molt específica o no té res a veure?
Bueno, has d'estar molt fort i també has d'estar fi, no? Has d'estar bé, pues, per poder moure't molt ràpid, però alhora sense deixar de tenir força i massa muscular. Sí que són proves molt explosives i són bastant lesives, i això, pues, sí, s'ha d'anar controlant, i a la mínima que hi ha alguna sospita de que pot anar més, pues parar.
La veritat és que, Parisé, que normalment és més fàcil construir un fundista a partir d'un velocista que un velocista a partir d'un fundista. És a dir, que les característiques d'un velocista són més específiques. ¿Vale? I de tot això, la Jael en sap molt perquè, entre d'altres coses, estudia medicina.
Com va?
Doncs molt bé, la veritat. Estic contenta perquè sabia que era un camí difícil, però realment ho estic gaudint molt, perquè m'agrada molt la carrera, la veritat, i puc compaginar, pues, fer les pràctiques amb els campionats i tot això. Així que estic contenta de poder estudiar el que vull, i fer també, i dedicar-me professionalment a l'atletisme.
És una estudiant compromesa, Aleix, perquè quan va haver-hi la pandèmia, per exemple, ella es va promocionar per ajudar als hospitals. En comptes de fer el confinament i tancar-se i amagar-se, doncs ella, doncs això, va trucar a hospitals per poder col·laborar en la lluita contra la pandèmia.
Fent pràctiques, diguem-ho, sense ser una professional encara, no?, mentre estudiaves. Què tal aquella experiència? Sí. Per què ho vas fer, això, Jael? Per intentar ajudar, no? Entenc?
Bueno, sí, perquè al final els que ens agrada la medicina, doncs al final volem aprendre, no? I era un bon moment per aprendre, així que vaig aprofitar.
I una cosa més, aquesta dona és una dona del Renaixement, Aleix.
Ah, sí.
És cantant.
No fotis.
Hi ha vídeos a YouTube.
Tens vida, Jael, vull dir, no? Atletisme, velocitat, entrenament, Jocs Olímpics, medicina i cantant. Vídeos, a veure,
sí,
de
la
què.
La veritat és que estic contenta perquè puc fer tot el que m'agrada. Sí que és veritat que la música cada cop la parto més, perquè al final no hi ha temps, i també cada cop, pues, atletisme és més exigent, no? Però bueno, sí que m'agrada seguir oberta a les coses que m'agraden i no haver-me de tancar només amb una cosa.
Ja veus, Parisé, que quan de vegades portem esportistes a la nostra antitertúlia, que són molt més que esportistes. Sí.
Home, recordo la Sara Saldanya, Olympian Foodie, a Instagram, recomanant menjar...
Sí.
També la coneixes, Jael?
Sí, sí, perquè entrena al centre del rendiment.
Clar, una crac, ens va encantar totes les recomanacions que
sí,
ens va fer.
Sí.
I ara tu amb la música. Acabarem amb la música de la Jael, no? Tu t'agrada, Sergio? L'has sentit, algun vídeo?
L'he sentit i m'he emocionat amb un dels seus videoclips, perquè són realment molt macos. Fa versions de temes jazz, i són unes versions realment emocionants. Jo vaig veure un d'ells fa un parell l'any passat, quan la vaig entrevistar, i fins i tot el vaig incorporar al Vuelta i Vuelta, a la versió digital, i és una cosa preciosa, realment.
Doncs va, et sembla que acabem amb alguna d'aquestes cançons que fas, Jael?
Ah, jo ara he de cantar.
No, no, la tirarem directament, no?
Si vols, si vols cantar,
pa'lante.
És de fa molt temps, jo aviso que és de fa molt temps i que tampoc sóc una experta en el tema, però... Endavant.
Sí, home, sí, acabarem amb algun clip d'aquests que està penjat a YouTube, i així intentarem desitjar-te sort perquè aconsegueixis aquesta classificació pels Jocs Olímpics, que tot fa indicar que aconseguirà, Sergio, no?
Vale, moltes gràcies.
Ho té força bé, les seves opcions. Si hi ha algú a l'atletisme a Espanya amb possibilitats de ser olímpic, a banda dels marxadors i dels maratonians que ja estan confirmats, és ja el Bestué.
Doncs tant de bo et puguem veure a París, corrent sobre el tartan de l'estadi olímpic. Jael Bestué, moltes gràcies, molta sort.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. When you're here before you, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather. In a beautiful world, you're so fucking special.
Doncs aquesta és la història de Jael Bestué, i amb música seva acabarem. Sí. Mai te n'aniràs a dormir sense saber alguna cosa més dels esportistes olímpics que tindrem, catalans o espanyols, Sergio?
Són magnífics, tenim personalitats amb carisma, amb gràcia, i em sap greu que no siguin més coneguts, per això.
Ja, o que, com deia ella, no tinguin, potser, no, més possibilitat de guanyar-se millor la vida
per aquest esforç, no, que han de fer per ser visibles durant potser que un, dos, tres cops a l'any, no? A diferència d'altres esports. La vida és injusta, està mal feta. I l'esport també. Però bé, tant de bo, com a mínim des d'aquesta petita i humil secció, tinguin la veu i la notorietat que es mereixen personatges i esportistes com Gael Bestué, que segurament seran als Jocs Olímpics de París. Et llegim a La Vanguardia, més històries, el teu Vuelta i Vuelta, les seccions editorials i cròniques que fas habitualment, i t'esperem aviat aquí amb una altra antitertúlia olímpica.
Fins aviat, amic meu.
Quina veu que té Gael Bestué també amb aquesta afició de cantar, i és una grandíssima velocista que esperem veure, sens dubte, a París 2024. Avui hem descobert la seva història en una altra edició de l'antitertúlia olímpica. I amb això tancarem el Tu diràs. Fent un repàs, com sempre, a les portades, amb el Rubén Pérez, el nostre estudiant en pràctiques. Hola, Rubén.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Bona nit. Què diu la premsa aquest dimecres?
Doncs Mundo Deportivo diu que Luis Enrique canvia el PSG. L'afició parisina ja li reconeix el mèrit de...